Hola, famílies. Avui parlarem dels desafiaments. Segur que alguna vegada heu rebut alguna queixa o heu sentit les frases de "no puc més amb aquest nen", "no creu a ningú", "ja ho hem intentat tot, però tot és inútil". Sí, aquestes són algunes de les queixes que a vegades els pares i mares doncs diem i ens expliquem uns als altres, no? Doncs anem a intentar explicar una miqueta doncs els perquès i què podem fer, no? Comencem.
Hola, estàs al podcast dedicat a educació, perquè educació s'escriu amb E d'Escolàpies.
Per què alguns nens són tan desobedients? Per què un fill surt obedient i l'altre resulta que no ho és tant? Escolteu, la veritat és que cada criatura és única i irrepetible. Uns són més tranquils, relaxats, simpàtics, i altres, al contrari, són més inquiets, desafiadors, contínuament estan posant proves, ja sigui els pares, els mestres o el germà. D'altra banda, a més de la personalitat de cada criatura, hi ha algunes etapes en l'evolució dels nostres fills, principalment entre els 2 i els 6 anys i, posteriorment, a l'adolescència, que es caracteritzen per això, per desafiar, per tenir un no per resposta, no atendre les instruccions o els avisos. És una estira i arronsa que pot portar de cap a molts pares i a moltes mares. En la majoria de les ocasions, aquestes respostes d'oposició no són importants, no tenen gravetat i poden considerar-se dins del desenvolupament evolutiu, ja que els ajuda a créixer i a reafirmar-se. No obstant això, i encara que es puguin considerar respostes normals, les famílies hem d'aprendre a corregir-les per aconseguir una convivència adequada. Aleshores, quan hem de començar a preocupar-nos? Segons ens indiquen alguns estudis, hi ha una sèrie de característiques que ens permeten dibuixar un perfil comú. Per exemple, la persistència. Els infants defensen les seves idees i els agrada el debat en si mateix. La intensitat. Parlen molt alt, es fan notar, canvien d'humor de forma ràpida, sota un autocontrol. Són sensibles, molt sensibles, a pràcticament tot. Als gustos, a les olors, a la textura de la roba, a la calor i també a l'estat d'ànim de les persones que els envolten. Es distreuen sovint, amb qualsevol cosa. Volen fer les coses al seu ritme, molt ràpid, allò que els agrada, però allò que no els agrada ho fan desesperadament lent. El dutxar-se, l'anar al llit, el rentar-se les dents, algunes feines, tasques de l'escola, ho fan de manera molt lenta. Una altra característica és l'adaptabilitat. Tenen dificultat per portar bé les transicions, per exemple, sortir del llit al matí, deixar de jugar, anar a dormir, el canviar d'una cosa a l'altra no ho porten gens bé. I una altra característica, i estareu d'acord amb nosaltres, és l'energia. Poden enfilar-se a l'arbre més alt, no paren quiets, s'enfilen amb una cadira, mentre sopen fan vés a saber què, no se'ls acaba mai aquesta energia. Segons els estudis, al voltant d'un 15% dels nens i nenes responen a aquest perfil i tenen aquestes característiques de la personalitat. Alguns, tinguem-ho present, les tenen totes. Alguns, potser, només algunes. De totes maneres, no ens hem d'obsessionar. Què podem fer davant d'aquestes situacions? En general, és important que establim un horari amb unes pautes tan concretes com sigui possible, que continguin tasques i responsabilitats de cadascú. El nostre fill, per exemple, se'n va a dormir tard. Al matí no serà gens fàcil que s'aixequi, que es netegi la cara, que esmorzi, que vagi puntual a l'escola. I un cop a l'escola, i si té son i gana, és evident que no podrà estar atent, que estarà incòmode i que no gaudirà del seu aprenentatge. Una eina interessant que us proposem per saber com afrontar aquestes situacions és fer una taula de registre, una taula on anem anotant totes aquelles conductes inadequades. I què hi anotem? El fet, la situació, el dia, l'hora, la conducta, no? El problema i les respostes que hem donat als adults, siguem nosaltres com a pares o siguin les persones que estaven en aquell moment. Aquest tipus de registre, al cap i a la fi, el que ens permetrà serà realitzar i analitzar sobretot la nostra actuació, que en aquest cas és evident que no ha estat correcta perquè al final el nen se n'ha sortit amb la seva. Ell ha imposat les seves condicions i nosaltres hem acabat cedint. Per tant, cada vegada que vulgui fer una qüestió d'aquestes, la tornarà a repetir perquè li ha donat un molt bon resultat. Segons el pedagog Casesmeiro i la psicòloga Guinea, hi ha algunes pautes que ens poden ajudar a modificar algunes d'aquestes actituds negatives. Per exemple, normes i límits. Aquestes han de ser lògiques. Els límits han de ser coherents per poder defensar-los nosaltres de manera ferma, de forma ferma, sense sentir-nos culpables. Ei, i alerta, ser ferm no implica ni cridar ni ser agressiu, sinó que ser ferm implica mantenir-nos en aquella norma. Una altra de les pautes és determinar les conseqüències de saltar-se aquella norma o de no complir-les. I això és una feina que hem de deixar molt clares. Ser constants i consistents en aplicar aquestes conseqüències. Actuar immediatament, si el nen no ho obeeix. No ens aturem, no ho deixem per al cap d'una estona. És important aquesta immediatesa a l'hora de les conseqüències. Reforcem les conductes alternatives d'obediència, de cooperació, de compliment de les normes. Posem-hi aquest reforç, exaltem-les. Una altra pauta és expressar el comportament que s'espera del nostre fill o de la nostra filla. No criticar-lo ni posar-li etiquetes. Mai hem de posar etiquetes. Es critica el comportament, no l'infant. I si en algun moment posem alguna etiqueta, que sigui positiva, que no sigui negativa, que malauradament, quan posem etiquetes, sempre és en aspectes negatius. Una altra pauta. No entra mai en la dialèctica del repte. Un adult pot convertir en desafiament allò que no ho és. Per això cal evitar el típic pensament no se'n sortirà amb la seva. Encara que sigui difícil per als pares i mares, quan estan cansats, estressats i preocupats, aquest no podrà amb mi, no se'n sortirà amb la seva, realment no és una pauta correcta. Mantenir la calma, no desesperar-se. Quantes vegades hem sentit allò de tenir molta paciència, comptar fins a 10, fins a 100 i potser i probablement fins a 1.000. Doncs això, comptem fins a 10, respirem profundament i això probablement ens generarà una serenor, una força mental per atendre de manera tranquil·la, pausada i correcta allò que necessitem resoldre, que evidentment serà aquest desafiament del nostre fill o de la nostra filla. Per últim, si fem un càstig, el càstig ha de ser proporcionat i acompanyat. De què? Doncs acompanyat d'un ensenyar a pensar, perquè el nen ha de comprendre que les accions tenen unes conseqüències. I és important eliminar el nostre sentiment de culpa. El nostre fill o filla no es comporta així per fastiguejar-nos, per tocar-nos la moral, que diríem avui en dia, o perquè és un mal educat. Ho fa perquè té una personalitat concreta, determinada, que encara que ara sigui difícil de conduir, en un futur probablement li permetrà no ser submís i defensar les seves idees, les seves il·lusions i viure la vida amb intensitat. Famílies, esperem que aquestes pautes us siguin d'ajut i us permetin reconduir aquests desafiaments que, d'una manera o una altra, tots, com a pares i mares, en algun moment vivim. Fins la propera!
Som Fundació Escolàpies.